Bon dia. Terra Viva presenta un contenciós administratiu contra el Consell Comarcal de la Garrotxa i li reclama 80.000 euros.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Nosaltres no teníem cap ganes de demandar al Consell Comarcal. Primer de tot, doncs, perquè demandar una institució no és fàcil, és molt costós, i a més, doncs, creiem que s'havia d'haver arribat a un diàleg amb el Consell Comarcal, cosa que no es va produir.
És el president de Terra Viva, David Serramitjana, anunciant que l'entitat tornarà a portar els jutjats al Consell Comarcal de la Garrotxa. Ja ho va fer per la nova licitació del servei de custòdia d'animals, encara pendent de resoldre, i ara ho fa amb un contenciós administratiu per reclamar despeses no pagades per part del Consell. Terra Viva reclama més de 80.000 euros en diferents conceptes que, segons l'entitat, no se li van pagar. A més, l'associació també denuncia que el Consell ha deixat de tramitar 140.000 euros del pressupost destinat al servei de custòdia d'animals. De seguida ampliem aquesta notícia. Abans, però, avui és dimecres 20 d'abril del 2022 i el dia té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Olot estrena les noves oficines de la nova àrea d'Educació i Cultura de la ciutat.
Estan situades al segon pis de l'hospici i signifiquen la materialització de la fusió entre les dues àrees que es va aprovar l'any passat. La nova seu permetrà una atenció més còmoda i privada per al ciutadà. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
En accessibilitat, comoditat i, molt important i cada vegada més, confidencialitat. És a dir, molts dels tràmits que les persones que s'adrecen a l'Ajuntament, a l'oficina d'habitatge, a les nostres oficines, demanen, doncs, que aquella família o aquella persona, doncs, es pugui adreçar a l'Ajuntament amb tota la confidencialitat que podran donar aquests equipaments que ara preparem.
La Llera dona a conèixer la seva artesania.
L'Associació d'Artesans de la Garrotxa ha impulsat una sèrie de taller per a la ciutadania. D'aquesta manera es volen mostrar les tècniques que fan servir i fomentar l'artesania local. Es faran tallers de lletres i roses, fotografia o compreses reutilitzables. Una de les membres de la Llera és Aurora Muñoz.
Va sortir com a una iniciativa per potenciar que la gent conegui i com es fa l'artesania, perquè puguin provar de primera mà, pues, totes les dificultats, tot el procés, i que puguin valorar-ho realment, pues, tota la feina que té darrere.
En esports, avui ens fem ressò dels 40 anys de l'Escola de Futbol Garrotxa.
El Club Olotí compleix 4 dècades ara sense futbol base, però amb un primer equip que competeix a tercera catalana. El club, fundat per Nito Santos i Jordi Figueres, és un dels únics de la comarca que manté instal·lacions amb gespa artificial. El delegat de l'equip és Andreu Romero.
En l'actualitat ens hem trobat que Nito ha complert 77 anys aquest mes. No es podia continuar amb el futbol base tal com s'havia portat fins ara. Llavors es va plantejar la possibilitat de mantenir només un equip de tercera catalana, que és el que hi ha en l'actualitat.
I a la contraportada, Roger, anirem fins a Tortellà perquè estaran de festa.
Celebrarà aquest cap de setmana la Festa del Roser amb una desena d'activitats repartides en 4 dies. Hi haurà espectacles teatrals, balls i diferents actes per a totes les edats. L'alcalde és Josep Reig.
Aquests 2 anys de Covid ens han fet canviar les perspectives o les dinàmiques de fer sempre el mateix i donar-li una mica de gira tot plegat, i bueno, és el que intentem fer, no? De canviar una mica allò de, no, sempre ho hem fet així, doncs bueno, podem canviar-ho, com que ho hem hagut de canviar aquests anys, llavors aprofitem i intentem, doncs, que aquesta dinàmica, doncs, continuï.
La 1 i 4, obrim la finestra a Catalunya, Espanya i el món. L'exdirector del CNI no confirma ni desmenteix l'espionatge massiu a l'independentisme català.
Félix Sanz Roldán recorda que la llei no li permet parlar ni dels mitjans ni dels procediments del CNI.
Laura Borràs demana la dimissió de Pedro Sánchez i que les conseqüències polítiques vagin més enllà, diu, de congelar relacions.
La presidenta del Parlament creu que la taula de diàleg va néixer morta i que ara està enterrada.
En l'àmbit de la salut, Argimon celebra amb prudència la fi de les mascaretes i diu que demanarà la retirada del certificat Covid per viatjar.
El conseller de Salut afirma que segurament es posarà la quarta dosi als majors de 80 anys aquest any.
Unes 24.000 famílies de Catalunya es beneficiaran de la renovació automàtica del bo social d'Endesa.
El primer trimestre del 2022 tanca amb 2.100 beneficiaris més, sumant un total de 99.800.
A la plana internacional setge la planta metal·lúrgica de Mariupol, on Ucraïna diu que hi ha més de 1.000 refugiats.
Moscou ha donat un ultimàtum per evacuar els ciutadans retinguts a les instal·lacions d'Azovstal i ha anunciat 3 corredors humanitaris.
I Venècia vol cobrar fins a 10 euros als turistes que vagin d'excursió a la ciutat.
El nou sistema de reserva prèvia per accedir a la ciutat entraria en vigor a l'estiu com a prova pilot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El canvi de temps que va començar ahir, avui anirà a més, especialment durant la tarda i el vespre. Al matí podrà una mica de pausa, per tant, fins i tot clarianes, petites estones de sol, algun ruixat matiner a l'interior, poca cosa. Ahir vam acabar el dia doncs, amb xàfecs una mica intensos, a Osona, la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, entre 5 i 10 litres per metre quadrat, una pluja doncs, ben caiguda, però amb una mica d'intensitat fins i tot. Bé, molta humitat, un dia fresc, baixa la temperatura, tornarà a nevar el Pirineu, ahir ho feia a 2.200, 2.300, avui baixa, baixa a 1.800 i fins i tot podria fer-ho a 1.600 metres, per tant una situació d'hivern a alta muntanya i notarem un dia fresc. Si hi vam arribar als 22 graus de Girona, 16 aquí a Olot, doncs la veritat és que avui quedaran més curtes la majoria de temperatures entre 10 i 15 graus, un ambient força fresc, tot i que amb les clarianes del matí en algun sector prelitoral podríem fregar els 20 graus. Bé, ens arriba doncs aquesta pertorbació, una bossa d'aire fred que viatjarà per la Catalunya central i per tant, a part de pluja i neu a muntanya, no descartem alguna tempesta amb calamarsa. La pluja més abundant seria a la tarda, vespre i nit, també dijous. Dijous, marcat per la pluja al matí, al migdia anirà menys i a la tarda ja tindrem clarianes. La temperatura dijous puja una mica de dia, però encara la matinada pot baixar lleugerament. Per tant, una situació, insistim, de retorn de l'hivern a alta muntanya i, a més, amb molta humitat, amb boira i pluja. Bé, la pluja a les properes hores pot deixar en total acumulacions de 20 a 40 litres per metre. Per tant, és una regada important a les comarques interiors, potser no tant cap a la costa. També tindrem temporal marítim, vent de llevant, en definitiva, tot plegat una mica embolicat. Això sí, dijous a la tarda ja no plourà pràcticament, divendres una bona pausa i per Sant Jordi podria tornar a canviar el temps a les comarques interiors, temperatures fresques, dia variable o ennuvolat, a la costa poca pluja, però a l'interior es poden repetir xàfecs i alguna tempesta amb calamarsa. Per tant, déu-n'hi-do, continua la variabilitat, tot i que sembla que diumenge hi hauria ja més clarianes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants. Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Terra Viva presenta un contenciós administratiu contra el Consell Comarcal de la Garrotxa. Ho fa amb la intenció de recuperar els diners que, segons l'associació, el Consell no va abonar durant els últims anys de la concessió del servei de custòdia d'animals. L'entitat reclama més de 80.000 euros en concepte de fiança, també una regularització de preus que no es va aplicar i també diverses factures que no es van pagar. Al setembre del 2021, Terra Viva va deixar de gestionar les instal·lacions de Can Mali i de ser la responsable del servei de recollida i custòdia custòdia d'animals a la Garrotxa. El Consell Comarcal no va renovar enmig de la polèmica el contracte que feia gairebé 10 anys que lligava la institució i la protectora. La finalització del servei va suposar una liquidació valorada en 3.000 euros que va cobrar Terra Viva, però ara l'entitat reclama que el Consell ha de pagar serveis i factures que no es van abonar durant els últims anys de la licitació. L'entitat creu que s'ha hagut de fer càrrec d'unes despeses que corresponen a un servei públic i per això han presentat un contenciós administratiu. El president de Terra Viva és David Serramitjana.
És una situació que és molt complicada. Nosaltres no teníem cap ganes de demandar al Consell Comarcal. Primer de tot, doncs, perquè demandar a una institució no és fàcil, és molt costós, i a més, doncs, creiem que s'havia d'haver arribat a un diàleg amb el Consell Comarcal, cosa que no es va produir. Nosaltres, aquestes mancances, des del principis del 2020, que ho havíem estat dient, en diverses reunions amb el Consell Comarcal, però se'ns prometia or i se'ns donava caca. Dient-ho així en plata.
Terra Viva reclama 80.235 euros, entre els quals hi hauria la fiança del servei que el Consell no ha retornat, gairebé 3.000 euros, la regularització dels preus que no es van aplicar el 2020 i el 2021, valorada en més de 41.000 euros, i diverses factures de comissos d'animals que l'entitat va pagar i que no va cobrar. Per tot això, l'associació considera que hi ha hagut un enriquiment injust i ningú ha donat explicacions.
D'aquests 140.000 euros, segurament hem de treure, o el Consell Comarcal té algunes despeses, com poden ser l'aigua, la llum, les assegurances, el fet d'arreglar una mica la carretera, una mica, de netejar el pou, vale? Les aigües residuals. Traiem-hi 40.000 euros, tirant llarg. Són 100.000 euros que en 3 anys el Consell Comarcal s'ha estalviat de pagar el servei. Un servei amb mancances i que nosaltres ens hem menjat. És un enriquiment injust. L'última reunió que vam tenir amb el Sigma, el senyor Canalies va dir que no n'havíem de fer absolutament res.
I és que, a més de les quantitats que es reclamen en el contenciós administratiu, l'entitat també denuncia que el pressupost aprovat pel Consell durant els últims 4 anys de la licitació no correspon amb allò que es rep dels ajuntaments i el que s'acaba destinant al servei de custòdia d'animals. L'associació ha comptabilitzat que, del 2018 al 2020, el Consell va deixar de transferir 140.000 euros. En part, això va obligar l'entitat a haver-se de fer càrrec d'algunes despeses que han suposat un endeutament d'uns 70.000 euros a veterinaris i altres proveïdors.
Penseu una cosa, que si en lloc d'animals haguessin sigut ampolles o haguessin sigut escombraries, nosaltres ens haguéssim plantat fa molt de temps.
I
en una situació així no s'aguanta. Ho fèiem pels animals. Així de clar, Vull dir, que ens hem endeutat pels animals. Nosaltres creiem que no ens estem inventant res, vull dir que estem reclamant coses que realment ens toquen i ja està, i que creiem, doncs, que la justícia haurà de tenir l'última paraula, però nosaltres tenim molt clara quina és la justícia. La justícia seria que l'administració pagués pel servei que Terra Viva ha fet de l'administració. Que ja n'hem cobrat una part, però falta una part que no se'ns ha pagat, doncs, per X motius.
Ara Terra Viva segueix fent accions i defensant el dret dels animals fora la gestió pública amb una vintena de socis. El contenciós administratiu obre una nova lluita judicial entre l'associació i el Consell Comarcal de la Garrotxa. El 2021 l'entitat també va recórrer als jutjats la nova licitació que va treure l'administració garrotxina i que encara està pendent de resoldre's.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Més temes. Olot estrena les noves oficines de l'Àrea d'Educació i Cultura. Estan situades al segon pis de l'hospici i són fruit de la fusió anunciada fa un any i que busca lligar polítiques públiques. Les noves oficines milloraran l'atenció ciutadana que es feia fins ara a l'IME o a Can Trinxeria. Hi haurà més privacitat amb sales per atendre ciutadans i els tècnics treballaran a Niol Puigverd en un mateix espai.
La fusió entre les àrees d'Educació i Cultura ja és una realitat material a Olot. És una decisió que es va aprovar el maig del 2021 en el ple de la
l'Ajuntament i que aquest abril de 2022 ja s'ha traduït en unes noves oficines. Estan situades al segon pis de l'hospici i compten amb millores per atendre el ciutadà. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
No pot ser el que hem vist aquests dos anys de Covid, que perquè teníem una oficina d'atenció ciutadana petita havien de tenir les persones esperant a fora de l'Ajuntament, fes fred, fes calor, plogués o no allò, senzillament per unes raons sanitàries. Per tant, accessibilitat, comoditat i, molt important i cada vegada més, confidencialitat. És a dir, molts dels tràmits que les persones que s'adrecen a l'Ajuntament, a l'oficina d'habitatge, a les nostres oficines, demanen doncs, que aquella família o aquella persona doncs, es pugui adreçar a l'Ajuntament amb tota la confidencialitat que podran donar aquests equipaments que ara preparem.
Les noves oficines de l'àrea d'Educació i Cultura substitueixen les que hi havia a l'Institut Municipal d'Educació i a Can Trinxeria. Tots els tècnics i tràmits que fins ara ocupaven aquestes seus s'han traslladat a l'hospici amb nous espais, que permetran també una atenció més còmoda i privada. Les noves oficines estan dotades amb consultes tancades per fer atencions individuals amb privacitat. En total hi treballen una trentena de persones i els tècnics d'Educació i Cultura ho fan conjuntament en un format de redacció periodística. El director de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot és Ricard Sargatal.
A la pràctica, en aquestes oficines hi haurà treballant els tècnics de cultura i tots els serveis administratius de cultura i educació, però simplement això és la punta d'un iceberg que a sota hi podem continuar trobant el Teatre Principal d'Olot, les escoles Bressol, la biblioteca, l'escola de música, l'escola d'expressió i l'altre. A nivell pràctic mantenim totes les adreces electròniques, números de telèfon i tot per fer, doncs, facilitar el tema a la ciutadania i perquè ens trobin, no?
Sargatal també ha assenyalat que a partir d'ara escoltaran amb més atenció aquells projectes ciutadans que aportin cultura i educació de la mà i incidiran els projectes actuals a incorporar totes dues vessants. Les oficines de l'àrea d'Educació i Cultura ocupen un total de 400 metres quadrats d'un antic magatzem del Museu de la Garrotxa i han costat més de 150.000 euros. També s'ha iniciat una campanya comunicativa sota el nom de la cultura i l'educació a Olot van al mateix sac, amb l'objectiu de donar a conèixer la fusió i la nova ubicació de les dues àrees.
Fem un parèntesi, marxem de la Garrotxa, repassem també l'actualitat a les comarques veïnes. I avui comencem amb la plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de tres persones a la urbanització Els Pinars de Lloret de Mar. Les primeres hipòtesis apunten que un home de 55 anys hauria matat la dona de 53 i la seva filla de 16. Posteriorment s'ha suïcidat. Segons fonts properes al cas, ha estat un fill de la dona que estava fora del país qui ha llançat la veu d'alerta avisant que intentava contactar amb la seva mare però no ho aconseguia. Els veïns afirmen que la família passava períodes a la casa que no havien sentit mai conflictes, tampoc en les darreres hores, i que no tenien massa relació amb els habitants del carrer. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els investigadors dels Mossos, policia científica i la comitiva judicial per inspeccionar l'escena del crim i fer l'aixecament dels cadàvers. L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 13 anys i mig de presó per violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols el 20 d'abril del 2019. Segons les acusacions, se'n van sortir a una discoteca de Platja d'Aro i, com en altres ocasions, la noia va anar a passar la nit a casa del seu amic. La víctima ha explicat al judici que, quan es va ficar al llit per dormir de matinada, el processat la va atacar un primer cop sense arribar a violar. Després es va adormir i al matí la va tornar a agredir. L'acusat assegura que van tenir relacions sexuals voluntàries i sosté que no és possible que no entengués que el rebutjava.
¿Y que ya le dijera que no y usted se confundiese?
No, porque nunca me dijo que no, solo me lo dijo al final. Entonces, cuando ella me dijo que no al final, yo paré de golpe. Un no, no hay confusión.
També en successos, un detingut pels Mossos d'Esquadra a Salt va gravar el passat 14 d'abril un vídeo amb el seu telèfon mòbil mentre era el vehicle policial i amb les manilles posades. Es tracta d'un noi jove, el qual la policia qualifica de reincident i que va pujar la gravació a la xarxa social TikTok. Els Mossos reconeixen que el protocol policial estableix que s'han de requisar els efectes personals del detingut abans de pujar-lo al cotxe, però afegeix que en algunes situacions, si les circumstàncies obliguen, es pot fer l'escorcoll després de traslladar detingut a la comissaria. Els Mossos d'Esquadra ja estan fent una investigació interna per aclarir els fets. Més qüestions. La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar al Departament d'Interior que no tanqui cap dels tres parcs de bombers reconvertits a la demarcació. En el text aprovat es demana que s'asseguri la continuïtat dels parcs de la Jonquera, Calonge i Hostalric, ja sigui en personal funcionari o en voluntaris. Els impulsors de la moció, els grups independents de la Selva i Tots per l'Empordà, asseguren que allà on hi hagi un parc cal utilitzar-lo. En la moció aprovada aquest dimarts per totes les formacions representades també s'ha fet un reconeixement a la tasca dels bombers voluntaris a la demarcació. El vicepresident de la Diputació és Albert Piñeira.
No hem de parlar de bombers professionals i de bombers voluntaris, sinó de bombers funcionaris i de bombers voluntaris, perquè professionals ho són tots. I en aquest sentit, la moció, i amb això estem plenament alineats, el grup d'independents de la Selva i el Baix Empordà, amb el govern, perfectament aliats en aquest sentit, també cal posar en valor la tasca que fan els voluntaris a la nostra demarcació, que és molt, molt, molt important. I qui els hi parla, i permetin-me una referència personal, els diu un alcalde que és una de les poques capitals de comarca que encara tenim un parc de bombers voluntaris, que n'estem molt contents, i jo aprofito per reivindicar-ho.
I acabem aquest repàs a les comarques veïnes explicant-vos que Girona engega un nou recurs en línia que permet veure la pol·lució urbanística de la ciutat al llarg de 160 anys a través de més de 16.800 plànols i dibuixos. Abasten des del 1850 fins al 2010 i formen part de tots aquells projectes i esborranys en paper que es guarden a l'arxiu municipal. Un llegat que ara es posa a disposició de la ciutadania i que, com concreta el cap del Servei de Gestió Documental, Joan Boades, és una radiografia en detall de l'evolució de la ciutat.
No ens n'adonem moltes vegades, però si hi ha una cosa que canvia de manera constant és la ciutat, no? I tot això seria impossible de recordar si no fos perquè tenim la documentació. És la documentació la que ens permet veure que aquelles transformacions, que al cap de molt poc temps d'observar-les pujant, jo que pujo, per exemple, al carrer de la Força cada dia, el baixo més d'un dia, més d'una vegada cada dia, veus com es van adaptant i es van adequant d'acord amb les normatives urbanístiques, lògicament, i allà on hi havia una porta hi pot haver una finestra, i allà on hi havia una altra intervenció urbanística al cap de poc temps ja està totalment integrada.
Entre les curiositats, el nou apartat web inclou projectes que mai van arribar a fer-se, com l'estació d'autobusos a la zona de la Copa o part de l'arquitectura desapareguda, com l'antic edifici del Mercat del Bestiar.
Radiolog.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolog. Som present, som futur. Ara i sempre.
I abans dels esports, un apunt més. Atenció a tots aquells que sou manetes, perquè la Llera impulsa tallers creatius per conèixer els oficis artesans. L'entitat formada per creadors garrotxins i dedicada al foment de l'artesania ha impulsat la iniciativa en el marc del PIAM. Es tractaran modalitats com les lletres i les roses, la cientopia o les compreses reutilitzables. L'Orfeó Popular Olotí, el coworking Canyera, la plaça Can Damàs i el local de l'OAPIX són els espais on es duran a terme els tallers.
L'Associació de Creadors de la Garrotxa, amb el suport de l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic, han organitzat 4 tallers creatius de diferents disciplines artesanes a Olot. El primer taller ja es va dur a terme a finals de març a l'Orfeó Popular Olotí i ara, coincidint amb Sant Jordi, hi haurà la segona cita del cicle dedicada a les roses i les lletres. El primer dia de maig, Laura Serrano impartirà el tercer taller de compreses reutilitzables a l'Espai Canyera. I finalment, el 18 de juny, es tractarà la cinotípia, una tècnica tradicional de fotografia on es treballa directament amb el sol. La membre de la Llera és Aurora Muñoz.
Va sortir com a una iniciativa per potenciar que la gent conegui i com es fa l'art, l'artesania, perquè puguin provar de primera mà totes les dificultats, tot el procés, i que puguin valorar-ho realment, tota la feina que té darrere, i puguin valorar-ho també econòmicament, la nostra feina, no? Vam començar per un planteig de 4 tallers que són el que deia la Gemma, que ens han acceptat, ens han subvencionat al PIAM, i vam triar 4 tallers, un per cada mes des de març fins al juny, coincidint amb alguna amb alguna cosa concreta.
La Llera és part impulsora del projecte del Taller dels Sastres, una iniciativa que busca reactivar la producció artesana al centre d'Olot. El projecte va començar el 2018 i enguany se li tornarà a donar continuïtat. Fins al moment, aquest taller ha aconseguit tenir bons resultats i ha reactivat 5 espais buits del nucli antic. La regidora de Comerç, Gemma Canalies, explica els objectius del projecte.
Aquest projecte es va arrencar l'any 2018, que vam arrencar amb tres locals comercials. Aquest projecte té com dos objectius. Un és el de reactivar tota la zona del centre del nucli antic a través d'ocupar i de reactivar locals buits i, per altre, posar en valor totes aquelles activitats que siguin totalment singulars. I en aquest cas parlem del que són activitats artesanes i creatives i que per això aquí tenim els professionals que són de l'Associació de Creadors de la Garrotxa, que hi ha la Llera.
Gràcies al projecte del Taller dels Sastres, la ciutat d'Olot va ser declarat punt d'interès artesanal de Catalunya per la Generalitat de Catalunya. A més, des de l'Ajuntament d'Olot es va publicar l'any passat un mapa d'artesania en línia que ja ha superat les 600 visites.
De l'artesania, de la cultura, als esports.
L'esport a Ràdio Olot.
L'escola de futbol Garrotxa compleix 40 anys. El club olotí arriba a la xifra rodona en un moment en què ja no té futbol base. Actualment només compta amb el primer equip que competeix a tercera catalana. El club fundat per Nitos Granados i Jordi Figueres pot presumir de ser un dels únics de la comarca que encara té unes instal·lacions amb camps totalment de gespa natural.
L'escola de futbol Garrotxa va celebrar fa uns dies el seu 40è aniversari en una festa emotiva i multitudinària. Un acte que va significar la retrobada de desenes d'exjugadors i exintegrants al club garrotxí. Tot plegat va ser una sorpresa per als dos fundadors del club, Nitos Granados i Jordi Figueres. Van ser les dues persones que l'any 1982 van iniciar un projecte que tenia com objectiu donar l'oportunitat de jugar a futbol als nens de la ciutat d'Olot. Fa un parell d'anys, però, el futbol base va desaparèixer a causa de l'augment de clubs a la zona. Actualment, l'escola de futbol Garrotxa compta amb un equip amateur i el seu delegat és Andreu Romero.
Aquesta festa va ser una festa sorpresa pels dos fundadors del club i bueno, es va celebrar doncs, aquí a la 10, van ser un total d'unes 250 persones on hi havia jugadors des de 18-19 anys que són els que estan jugant actualment fins a jugadors de 45-50 anys que havien jugat en el passat. Llavors va ser un retrobament molt maco, es va fer una festa molt maca i es va celebrar doncs, això coincidint amb els 40 anys, doncs, va ser l'excusa doncs, per celebrar l'aniversari del que és el club.
L'Andreu porta 15 anys vinculat al club en diferents funcions i, com ell, moltes persones han ajudat amb el seu gra de sorra que el club mantingui com a mínim un equip. Una de les particularitats úniques que té l'escola de futbol Garrotxa són les seves instal·lacions. A l'altra banda de l'estadi municipal hi ha dos camps de gespa natural que cada dia tenen una persona que els cuida i els manté. No és altre que Nitos Granados, que acaba de fer 77 anys. Romero explica que és un dels motius per què el club només tingui un equip actualment.
En l'actualitat ens hem trobat que Nitos ha complert 77 anys aquest mes, no es podia continuar amb el futbol base tal com s'havia portat fins ara. Llavors es va plantejar la possibilitat de mantenir només bueno, un equip de tercera catalana, que és el que hi ha en l'actualitat, i que corren totes les despeses tant de roba com de pagament d'arbitratges, com de tot tipus de despeses que puguin sorgir de tenir un club amb aquesta categoria.
L'equip amateur de l'escola de futbol Garrotxa és 8è classificat al grup 19 de tercera catalana i vol seguir sent el mirall del club que va ser creat fa 40 anys.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis.
Ràdio Lot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu anant cap a Tortellà, perquè el poble viurà aquest cap de setmana la festa del Roser.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
El consistori ha organitzat una desena d'activitats repartides durant 4 dies. La festa començarà el pròxim divendres amb un teatre d'ombres i es donarà per acabada el dilluns amb una festa per a la gent gran. Hi haurà actuacions musicals, representacions teatrals i balls repartits en diferents espais del poble. La de Tortellà serà una de les primeres festes del Roser que viurà la Garrotxa aquesta primavera. Rock and roll, deixa que
et canti una cançó. La tradicional festa del Roser arriba a Tortellà aquest cap de setmana. Des del consistori han organitzat diverses activitats gratuïtes i variades per a tots els públics. La festa començarà divendres amb un teatre d'ombres i un taller a càrrec de Roser Rimbau, que es durà a terme a la Biblioteca del Poble. La festa del Roser s'acabarà el pròxim dilluns amb una trobada per a la gent gran. Durant aquests 4 dies hi haurà representacions teatrals amb la companyia Anna Roca, balls i també actuacions musicals com la del cantautor italià Alessio Arena. L'alcalde de Tortellà és Josep Reig.
Bueno, aquest any bàsicament són temes, actes doncs, que hi pugui participar tothom. Tenim des de algun acte amb un teatre d'ombres a la biblioteca, una presentació d'un documental que és fer de músic, ja sabeu que a Tortellà doncs, aquesta tradició doncs està molt arrelada i que doncs, el Museu del Mediterrani celebrarà uns documentals des de fa molts anys i aquest any han gravat 4 músics de Tortellà, els presentarem aquí.
Si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia ha estat que tot pot canviar d'un moment a l'altre. Enguany, des de l'Ajuntament de Tortellà afirmen que durant aquests anys han hagut de canviar la dinàmica de la celebració.
Bueno, és una mica la línia, variant una mica també aquests 2 anys de Covid ens han fet canviar les perspectives o les dinàmiques de fer sempre el mateix i donar-li una mica de gira tot plegat i, bueno, és el que intentem fer, no?, de canviar una mica allò de, no, sempre ho hem fet així, doncs, bueno, podem canviar-ho, com que ho hem hagut de canviar aquests anys, llavors aprofitem i intentem, doncs, que aquesta dinàmica, doncs, continuï.
La festa del Roser és una celebració que serveix per indicar, entre altres coses, l'arribada del bon temps. Tot i això, les previsions no són tan amables i donen probabilitat de pluja. En cas que així sigui, tots els actes que es fan a l'exterior s'intentaran dur a terme al casino del poble. A part de Tortellà, Argelaguer, Montagut, Riudaura, Les Preses o Les Planes també celebraran festes del Roser aquesta primavera. Pensant en el que he dit.
Amb les festes del Roser Garrotxines que indiquen, com bé dèiem i sentíem, el bon temps i la primavera, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança, que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.